Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. En aquest 28 de desembre, així que avui més que mai, en guàrdia amb les informacions que llegiu o escolteu. En realitat ho heu d'estar tal com està el pati avui sempre, perquè en aquests temps que corren, amb tanta informació i tant de canal de difusió, ja està difícil o es fa difícil destriar el que és veritat del que és una mitja veritat o directament una mentida o pot ser una innocentada. Així que, en guàrdia. El Barça segon dia de Vitor Roque a la ciutat serà demà quan el brasiler pugui conèixer els seus companys. Demà a la tarda torna la feina a l'equip. Recordem, 4 de gener, partit de Lliga a les Palmes. El dia 7, Copa a Barbastro. I el dia 11, semifinal de Supercopa contra Osasuna. Així comença el 2024 pels Blaugrana. Avui tornen a la feina el Girona i l'Espanyol. Tots dos a la tarda. El Girona pendent de recuperar per la causa i Ángel Herrera. Recordo que comença l'any rebent l'Atlètic de Madrid en Lliga i després partit de Copa a Elx. Per la seva banda, l'Espanyol recuperarà a Cabrera ja pels primers partits de l'any, que seran el Getafe en Copa a Cornellà i primer partit de Lliga de l'any, primer també de la segona volta al camp del Racing Ferrol, el segon classificat de la competició, 3 punts per sobre de l'Espanyol. Seguim també pendents per matar el coquet futbolístic d'Anglaterra, del Boxing Day, que encara avui hi ha partits. Avui juga l'Arsenal, rep el West Ham, si guanyen els d'Arteta, recuperen el liderat. De la jornada d'ahir destaquem la victòria del Manchester City 1-3 al camp de l'Everton. El Barça va fer comunicat ahir sobre la intervenció a Alexia Putellas. Aquesta artroscòpia al genoll de la cama esquerra, no s'ha detectat cap lesió important. A veure si tot va bé i en una mica més d'un mes pot tornar a estar l'estrella del Barça sobre els terrenys de joc. En bàsquet, ensopegada important del Barça a la pista de l'Unicaja, més que per la derrota, per com va ser aquesta derrota de 20 punts, 91-71. Comença a ser preocupant la deriva del Barça de bàsquet, que ha perdut 6 dels 9 darrers partits disputats. Si us agrada el waterpolo, cita de primer nivell aquesta tarda a la piscina de Sant Sebastià a la Barceloneta. Espanya-Hongria femení és partit de preparació de cara a l'europeu que es disputa el mes de gener. També el mes que ve tenim europeu masculí d'handbol. La selecció espanyola està a Ceuta concentrada. Atenció, que ha de jugar torneig de preparació els dies 4, 5 i 6 de gener a Granollers. I en tennis, Alcaraz es va imposar en el partit d'exhibició disputat a Riad a Djokovic en 3 sets, 4-6, 6-4 i 6-4. Alcaraz torna a jugar ja avui, aquest vespre, un altre partit d'exhibició, en aquest cas a Múrcia, a la seva terra, contra Roberto Bautista. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Sergi Font i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, quants gols creieu que farà Vitor Roque? Entre 0 i 5, 46%. Entre 5 i 10, 36%. I més de 10, només el 18% dels que heu votat. En clau espanyol, us demanem que poseu nota a la primera volta de l'equip. Li heu posat un notable, només el 7%, un aprovat el 30%, un suspens la majoria, el 63%. I en clau Girona, us demanem on veieu Savinho la propera temporada. Al Girona, el 35%, al City, el 35%, a un altre equip, el 30%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Cause this is it,
passen de les 3 de la tarda. Comencem l'Esports Cope d'avui dijous, dia 28 de desembre, al tanto, 28 de desembre, abordant l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Que on tenim el Tigrinho?
Bueno, ha sortit aquest migdia amb la seva família, estan allotjats a l'Hotel Sofia, que és on van tots els fitxatges, i han sortit a veure Barcelona, suposo a disfrutar de la gastronomia també, i a veure una mica la ciutat. Ahir la va veure des de Montjuïc, les vistes, que li van encantar, pel que ens va dir el club, i era més una cosa que volia fer també ell, de veure tota la ciutat de Barcelona, on viurà els propers anys, té contracte fins al 2031, i avui ha sortit també a gaudir, està aprofitant, avui té festa a l'equip, així que ell també, i aprofita per veure la ciutat. El que estem tots pendents és quan es troba amb Joan Laporta, amb el president. Ahir no ho va fer, a veure si avui ho fa o va demà el president a l'entrenament i allà es coneix en persona i allà el veu en persona.
Va sopar pel centre, no? A prop del parc de la Ciutadella, per allà, no?
Sí, va anar com més a prop del casc antic, no va fer aquests restaurants a la zona alta de Barcelona, que ja tindrà temps segur de gaudir d'ells, i va aprofitar per anar cap a aquesta zona del casc antic de la ciutat de Barcelona, amb la seva família, ha vingut amb la germana, la seva dona, està la seva mare, el seu pare i alguns familiars més, així que van sortir tots a gaudir de la gastronomia de la ciutat ahir per la nit, i a conèixer també la ciutat per la nit.
Deu estar impacient per entrenar amb els seus companys, l'entrenament serà demà a la tarda, que és quan torna el Barça a la feina. En principi havien de tornar avui, però Xavi els va donar un dia més.
Sí, el guanyar, són aquests reptes que té Xavi, no? Doncs el guanyar a Porto i a l'Atlético de Madrid, Xavi els va dir, i el cos tècnic, que si guanyaven els dos partits tindrien un dia més de vacances al Nadal. I així va ser, així que tenen festa fins demà.
Després la cosa ja es va torçar, però ja no hi va haver marxa enrere, eh?
Ja no podia, el dia ja el tenien i ho van celebrar que tenien aquest dia, però després, segurament si Xavi hagués esperat fins al final, fins al Almeria, amb aquella roda de premsa, dubto que els donés un dia més de festa, però han tingut aquest dia de festa i, de fet, ahir per la tarda va tornar Lamine Yamal, Alejandro Valde, que estaven a les Canàries celebrant el Nadal, doncs van tornar ahir per la tarda també per estar allà a Barcelona i els jugadors tornen demà per la tarda, tenen aquest un dia més de festa i han gaudit molt.
Tots, se'ls espera tots.
A tots, també els que han de Sud-amèrica, tots els jugadors han de tornar i veurem, sobretot el cas de Marcos Alonso, que per ser avui fa anys, 33 anys, i Íñigo Martínez, perquè són les dues últimes baixes que tenia el Barça, que no són greus, veurem si ja entrenen amb normalitat i ja estan a disposició de Xavi. Ja sabeu que Pedri no hi serà, anirà a recuperar-se però no entrenarà amb els seus companys, Ter Stegen tampoc, i Gavi segueix amb la seva recuperació perquè és baixa per tota la temporada. Tenen aquestes tres baixes segures Xavi Hernández i el cos tècnic i veurem això, Marcos Alonso i Íñigo Martínez demà, si entrenen amb el grup i si poden entrenar una mica pels partits que venen de les Palmes, de la Copa Barbastro i després de la Supercopa.
Sí, dia 4, primer partit de Lliga al camp de les Palmes, de García Pimienta, dia 7, el partit de diumenge, dia 7, el partit de Copa contra el Barbastro, i dijous, dia 11, el partit de Supercopa, semifinal contra Osasuna.
Contra Osasuna, i pendents de l'altre, de guanyar, evidentment, i de l'altra semifinal entre els Madrids, per veure si qui arriba a la final, però sí, un calendari que comença ja, i molt apretadet, i després el febrer ja amb els vuitens de la Champions, que és la gran cita que té tot el club, i on Xavi espera tenir ja a Pedri i a Ter Stegen en perfectes condicions per poder enfrontar-se al Nàpols a l'anada i a la tornada.
Molt bé, ha deixat clara la porta els últims dies la voluntat de mantenir a Xavi fins a final de temporada, tant de bo els resultats acompanyin i Xavi estigui molts anys dirigint a l'equip, però també ha deixat clara la porta que si pel que sigui arribés el moment que Xavi no seguís, que el relleu està a casa, i és Rafa Márquez, el tècnic del filial. Rafa Márquez, que és una figura coneguda pel barcelonisme, per la seva etapa com a jugador, però no el coneixem com a entrenador, per això volem saludar ara el company Guillem Borràs, company d'Iniestazo i Gigantes, que cobreix tots els partits del Barça Atlètic. Guillem, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Escolta, Guillem, tu que veus tots els partits del filial, tu veuries o veus ja Rafa Márquez preparat per agafar el primer equip del Barça, si fes falta, Guillem?
Jo ho veig ara mateix una mica verd. És veritat que si posem tot en context i la situació en la que està el Barça també, que tampoc té masses alternatives, doncs home, si em dius que per força haig de canviar l'entrenador, segurament Márquez seria la meva aposta per substituir a Xavi. Però tot i així, penso que any i mig que al final porta Márquez al filial és encara aviat per jutjar-lo com a entrenador i per veure si realment està preparat per assumir doncs tot un primer equip del Barça.
Ja, quan dius que el veus verd, en quin sentit ho veus, Guillem?
Ho veig més que res en el sentit de que Márquez és cert que és una figura important en el barcelonisme, que ha estat molts anys com a jugador del primer equip, que com a entrenador no tenien pràcticament referències, perquè de fet la seva primera gran experiència és la que està tenint ara el filial, no? Això em refereixo a Bert, a un entrenador que té poc recorregut, que a nivell tàctic, a nivell de personalitat, sí que és cert, doncs, que se li veuen trets bastant interessants, sobretot a nivell de gestió de vestidor. Crec que està sabent portar-lo molt bé en un vestuari que mai és fàcil, al filial, jugadors que van variant. La temporada passada, per exemple, tenia una plantilla completament diferent amb aquest any, i en canvi, doncs, la idea de joc continua sent més o menys la mateixa, fins i tot ha millorat en algunes coses, però sí és cert que noto encara, no?, doncs, que potser veure-li aquest punt més de personalitat. El filial està molt protegit, sap que no hi ha gaire soroll, que li deixen fer la seva feina, que té la confiança del club i que tampoc té un focus mediàtic molt a sobre, setmana rere setmana. Clar, estaria per veure una mica com assumiria tot això Márquez, sent una persona que, a més, no és que sigui supercarismàtica, assumint el primer equip del Barça, on has de parlar cada 3 dies abans dels mitjans, clar, i on has de dirigir partits, doncs, de competició.
Sí, sí, és màxima pressió. Perquè el seu equip com juga? El seu Barça Atlètic com juga? És un equip molt ofensiu, és un equip compensat, defensa-atac, que pressiona molt a dalt. Com juga el seu Barça Atlètic, Guillem?
Sí, la veritat és que Márquez, des que va arribar, sempre ha defensat el discurs de que el seu equip ha de jugar d'una manera que, si un jugador el necessita en el primer equip, pugui arribar, adaptar-se i fer-ho de forma immediata. És a dir, no necessitar 2-3 partits, sinó que copiar d'alguna manera, plagiar la idea de futbol de Xavi al primer equip. Literalment van ser les primeres paraules que va dir Márquez quan va arribar aquí. Li van preguntar per la seva idea de joc. L'hem vist des de sempre amb un 4-3-3 molt marcat, amb una figura de pivot al centre, amb dos centrals que han de ser bons en sortida de pilota, perquè és un equip que proposa des del darrere. El que passa és que, així com el primer equip sí que ha anat variant en quant a esquema de joc, el filial sempre ha mantingut aquest 4-3-3 amb laterals ofensius i amb extrems que jo crec que, més per la qualitat que hi ha hagut en els futbolistes, no han pogut ser aquells extrems que sempre ha dit Xavi, no? Si fem un símil, que han de ser extrems oberts, que desequilibrin. Són més jugadors que han partit per dins. De fet, Márquez és un... o l'equip de Márquez, més ben dit, no és que sigui un equip extremadament ofensiu en el sentit de xifres golejadores. No hi ha hagut grans golejades del filial. També és veritat que la categoria no és fàcil per fer-ho. La primera federació, amb equips doncs, molt més veterans i molt més rocosos. Però jo el caracteritzaria, sobretot, per un equip, el que deies tu, Joan, compensat. Un equip que sap trobar l'equilibri entre la defensa i entre l'atac i que, sobretot, sempre se l'ha vist molt madur, a pesar de que són futbolistes molt joves. Aquest any és el filial més jove del Barça en molts anys. I, tot i així, sempre notes un tret de maduresa que crec que té molt mèrit i que sí que crec, penso que se li ha d'atribuir a l'entrenador, que és, al final, qui ho treballa amb els futbolistes.
Escolta, i el recordem de la seva etapa com a jugador, que era un tio amb personalitat, però amb un caràcter, amb una personalitat bastant tranquil·la, bastant sossegada. Com a tècnic, com és? És Sargento o és també un tio calmat? Com és la relació amb els jugadors?
Sí, és que és força similar a com era com a jugador. Per això dic que m'agradaria veure una mica a Márquez assumint una banqueta de tanta exigència com la del Barça, quan a la mínima corba que hi ha, doncs ja se't tira tothom a sobre i et comença a assenyalar, no? Clar, jo, per exemple, al filial l'estic veient que porta molt bé les crítiques i que, si un dia les coses no surten bé, doncs és capaç de sortir, donar la seva explicació, donar la seva versió del que no ha funcionat tan bé, intentar corregir-ho, no? El partit següent, però sense cap tipus de pressió. Clar, però aquesta personalitat, d'alguna manera freda, que no és freda del tot, però d'alguna manera, doncs, calmada, tranquil·la, en un context de filial la trobo molt adient, en un context de primer equip jo no li he vist a Márquez enfadar-se en excés i crec que es necessita una mica més de caràcter, no? Però també és cert que no el coneixem de portes endins i tots els jugadors et parlen meravelles d'ell. Aleshores, jo crec que és una persona que també, doncs, té aquest punt d'esperit competitiu, que al final és el que el va fer tan gran com a jugador, també.
Escolta, té un hàndicap, ja ho has apuntat una mica abans, que és el ball constant de futbolistes, amb un filial, el primer equip et demana futbolistes, hi ha constantment seleccions, la Sots-21, la Sots-19, la selecció juvenil que està reclamant futbolistes, és difícil poder estabilitzar un 11 en un filial.
Sí, sí, totalment. De fet, sí que Márquez ha tingut sempre 3-4 peces claus que intenten no tocar massa, però... clar, per exemple, el de l'any passat és un 11 molt diferent al d'aquest any. Se li va marxar el capità Arnau Tenas a la porteria, que tot i ser no ser un jugador de camp, era un jugador que tenia molta importància del vestidor, però per exemple l'any passat Marc Assador en Márquez va començar a agafar molta responsabilitat i aquest any és el capità del filial i és un futbolista inamovible. Moja Mowgli és un futbolista que va arribar cedit l'any passat a mitjans de temporada de l'Andorra i s'hi ha quedat perquè Márquez el considera una peça important. A partir d'aquí, doncs, jugadors com Mika Faye, que són nous d'aquest any, Mbaké, que també el va fitxar el Barça l'últim dia al mercat de fitxatges, són jugadors que Márquez sí que sap que té fixes al filial, que si no pateixen cap lesió estaran setmana rere setmana jugant amb el Barça Atlètic, però ja hem començat a veure com jugadors com fins i tot Héctor Fort, Marc Guiu, que no són ni tan sols de filial, són de juvenil, Sí. Estan constantment entrant en convocatòries del primer equip. Pau Cubarsí també, que amb el filial havia arribat a jugar bastant abans del Mundial Sub-17. Tot i així, jo és el que destacaria positiu, que el Barça Atlètic, tu el veus sortir als partits, tindrà dies millors i dies pitjors, però sempre sap el que juga. Sempre té molt clar, sempre els jugadors saben on s'han de posicionar, després una altra cosa és que es vegin superats per situacions o altres de la pròpia categoria, que a vegades s'enfronten equips molt més fets i molt més madurs.
Molt bé. L'última, Guillem, de tots aquests futbolistes, i aprofito ja que et tenim avui, que estan començant a treure el cap al primer equip, dona'm un parell de noms que tu vegis bastant clar que tenen possibilitats de ser futbolistes importants al primer equip en el futur.
Doncs mira, jo crec que un dels dos centrals que ara mateix, bueno, tres, de fet, tres centrals que ara mateix hi ha al filial, que són Mika Faye, Mbaké i Pau Cubarsí, algun d'aquests tres jo crec que indiscutiblement estarà el primer equip en un o dos anys. Mbaké i Faye són apostes de club, els han fitxat de fora per jugar primer al filial i veure si tenen projecció. Pau Cubarsí és un central que porta fent-se la casa un munt d'anys i de fet sempre s'ha fet el símil amb Gerard Piqué, fins i tot dient que és el millor central que surt des de la Masia des de Piqué. I la veritat és que amb 16 anys la maduresa futbolística que mostra, ostres, és força destacable. A mi és un central que m'agrada molt, evidentment està per fer, perquè és això, té 16 anys, però és que no desentona en una categoria on jugar contra futbolistes que superen els 30 anys o els 35, a les davanteres. Són futbolistes físicament molt forts. Per tant, jo crec que de la defensa segur que algú sortirà. També afegiria el lateral dret, que és Héctor Fort, que també és una aposta de lateral dret de la casa, i és un jugador que, la veritat, també per l'edat que té de la mateixa generació que Pau Cubarsí, està donant passes cap endavant de manera molt ràpida i ha arribat, de fet, a debutar ja amb el primer equip, i Xavi el té en consideració. Després, del mig del camp, sí que em sembla més complicat, perquè al primer equip ja n'hi ha bastants, així que jo apostaria per Marc Guiu, que és també el nou aposta de la Masia des de fa molts anys i és un futbolista que està demostrant, si ho està demostrant al primer equip i tothom ho està veient, quan juga amb el filial és que també entra i genera ocasions, té sempre una o dos per partit i el més important, que una de les dues l'envia cap a dins, no? Aleshores, és aquest davanter que crec que el Barça porta tant de temps buscant a la Masia i que crec que per fi en Marc Guiu sembla que pot haver-hi l'esperança que surti un nou de la base.
Perfecte. Guillem Borràs, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Abraçada forta, eh?
A vosaltres, una abraçada, Joan, i amics.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hey Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
Te quiero hacer sufrir.
Som nosaltres, els d'Esports Cope, 3 i 25 minuts de la tarda per Cope Catalunya i Andorra. Víctor, una cosa més, que estàvem pendents de com havia anat aquesta artroscòpia que li van fer ahir a Alexia Putellas. Operada con éxito, com es diu en aquests casos, no?
Sí, en aquest cas, i és així. Andrea Peláez ve informant des d'ahir per la tarda que s'ha fet aquesta artroscòpia de 30 minuts, només 30 minuts. Va netejar el genoll esquerre d'Alexia Putellas. No hi ha cap lesió. És bona notícia i estarà aproximadament, ens explica l'Andrea, un mes de baixa, així que arribaria a aquestes semis de la Nations League, que es disputaran aquesta Final Four a Cádiz i a Sevilla, el Nuevo Mirandilla i a la Cartuja, el 23 de febrer. Arriba per aquesta data d'Espanya contra Països Baixos. Aquesta intervenció, per cert, l'ha fet i es supervisa tot el doctor Monjau, que és amb qui ja va confiar Alexia Putellas quan es va operar fa un any d'aquella lesió dels lligaments creuats, on també s'ha operat Gavi, i ara, amb el tema de la salut, ja entenem superat, perquè només estarà aquest mes de baixa i ja està superat. El que queda saber el tema d'Alexia és la renovació, que segur que encara queden alguns capítols més, però és l'únic tema que queda. Alexia Putellas està bé, no té cap lesió i estarà un mes de baixa aproximadament.
Molt bé, una mica refredat estàs, no?
Una miqueta, sí, una miqueta enganxat, però ja porto dies, no sé per què.
Pues va, l'ambient... marxa i han portat els virus.
Vale, gràcies.
Adéu, Víctor, que vagi bé, gràcies. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, que hi ha fora d'aquí, Navarro.
Tu estàs en perfecte estat de revista,
fora
no?
d'aquí, no et penses.
Vas menjant mandarines i això t'ajuda.
La vitamina C sempre és un gran... intenta ser una gran barrera contra, sí, contra els virus, però, bueno, un fa el que pot, ja, i el que li deixen els anys.
Boxing Day, que ahir vam tenir partits i avui encara tenim partits.
Sí, senyor. Mira, no ho va passar bé al Manchester City, que tornava després del seu periple pel Mundial de Clubs i va veure com se li avançava l'Everton d'Andrés Gómez. Sí, Andrés Gómez, aquí sí. Andrés Gómez, estimat, tan estimat pel Minguella, encara juga al Everton. Un gol raro perquè la jugada prové o arrenca d'un error i un regal de Rodri. Però a la segona part, una canonada de Foden va restablir la igualtat i el City va arrodonir la remuntada amb Julián Álvarez de penal i Bernardo Silva 1-3 en un partit on no hi va ser Erling Haaland. El City ara és quart amb un partit menys que l'Aston Villa tercer. Brentford 1, Wolverhampton 4, un partit boig amb 3 gols al primer quart d'hora. És la quarta derrota consecutiva de l'equip de les Abelles, mentre que el Chelsea en va donar la nit perquè vam haver d'esperar el minut 89 per sumar el 2-1 i la 13a victòria consecutiva en Premier davant del Crystal Palace.
Per què? Que vas posar uns...
aportava allà guanyador al Chelsea. I home, va, la cosa va començar bé. Gol de Mudrick, 1-0. Empat a la vora del descans al Crystal Palace. Van corrent els minuts, no marquem, i al minut 89, gol dels homes de Pochettino per quedar-se amb 25 punts a meitat de taula. Avui, 9:15 de la nit, Arsenal-West Ham. Si l'Arsenal guanya, recuperarà el liderat de la Premier, amb un punt per sobre del Liverpool. A més, els d'Arteta necessiten guanyar per passar pàgina d'aquest empat a un davant de l'equip de Jürgen Klopp en el duel directe disputat fa uns dies. I, a més, també diu la història que l'Arsenal és l'equip que més derrotes li ha infringit a la Premier al West Ham. Això sí, els d'Arteta no tenen avui Kai Havertz per acumulació de targetes. I a 9:15 de la nit, Brighton-Tottenham, en el que podríem dir que és el duel de tècnics de moda. De Zerbi, al Brighton, contra Postecoglou al Tottenham. La baixa de Cristian Romero, el defensa argentí, afecta molt al Tottenham, perquè l'estadística diu que quan no hi és Romero, el Tottenham no guanya, però el Brighton tampoc podrà comptar amb Mitoma i Adinagra, que estan lesionats, i que, a més, després d'aquestes jornades, marxen. Una juga a la Copa d'Àsia i l'altra la Copa d'Àfrica.
Doncs així es presenta la jornada d'avui del Boxing Day, que avui s'acaba, 3 dies de jornada a Anglaterra. 3 i 20...
Per Dazón, qui ho vulgui veure.
Sí, per Dazón. 3 i 28 minuts de la tarda, l'Olivero s'agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Els sants innocents i sinònims com ingenu, somiador, senzill, sincer, pur. Les meves innocentades avui dia 28 de desembre són la ingenuïtat i els somnis pel 2024. Pensar ingenuament que el Barça pot arribar almenys a les semifinals de la Champions. Tenir l'esperança que el joc de l'equip de Xavi acabarà enamorant. Somiar que Vitor Roque marcarà més de 10 gols en Lliga. Creure que Pedri no es lesionarà més del recte anterior de la cuixa dreta. O creure que s'obrirà el Camp Nou el mes de novembre. Tenir la certesa que l'Espanyol pujarà directament a primera. Esperar que el president Chen tingui a la majoria d'aficionats de l'Espanyol al seu costat. Alimentar la creença que el Girona sigui campió de Lliga, que el Joventut sigui campió de Copa, que el Barça de Roger Grimau sigui capaç d'endur-se la Final Four, que el Rafa Nadal guanyi el Godó i sigui capaç de guanyar també un Grand Slam, que l'Alexia Putellas renovi el seu contracte amb el Barça, que gaudim d'una gran Eurocopa i uns boníssims Jocs Olímpics. I passant de les ingenuïtats i les innocentades als desitjos, que s'aturi la guerra al Pròxim Orient i a Ucraïna, entre d'altres penúries al món. Avui, 28 de desembre, som més innocents que mai.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A 3:45, de seguida obrim debat a Esports Cope.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
No falti el futbol ni les empanades. Tío Bigotes celebra 14 anys sent la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de 10. Perquè per Tío Bigotes el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigotes.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Vinga, obrim el debat. Ens acompanyen avui el Víctor Font. El Víctor Font, dic, mare meva. El Sergi Font, company de l'ABC. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. No deu ser la primera vegada que et passa
no,
això.
Que li diuen a ell.
Que li diuen a ell. A ell li diuen Sergi Font. Aquí has estat bé. Aquí has estat bé.
Exactament.
I tenim també el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Què tal? Com van les festes?
Bueno, bé, diferents aquest any, però bé.
Jalant molt o et cuides?
Pues m'estic cuidant, la veritat.
Sí?
Sí. Sí, fem un anunci d'aquests de Calvin Klein i crec que em sortiré amb fans.
Home, tu ets un tio esportista, eh?
Sí, jo m'estic cuidant de no deixar-me res al plat. És el que me'n cuido.
Sí, sí. A tu, Sergi, et veig apretant, eh? Et veig allà...
Home, no? agafant fosses per l'any que ve.
Sí, senyor, sí, senyor.
Per la pujada de gener.
Sí. Escolta, Víctor Roque, Júnior, com veieu el fitxatge? Tens esperances que porti molt poc en aquest tram que queda de temporada? Com ho veus?
A veure, jo crec que els jugadors que venen de Sud-amèrica sempre necessiten un període d'adaptació i jo li demanaria a l'afició i al míster doncs paciència, que el tio per les seves característiques és més propens a adaptar-se més ràpid a Europa, doncs sí. Llavors, paciència i a veure què tal funciona, però no li carregaria la responsabilitat d'haver de solucionar la papereta del Barça.
Sí, sí. És que, Sergi, estem sempre en el tema de les expectatives aquí. Em sembla que potser d'entrada les estem posant massa altes. No?
Sí, a veure, és cert que el Barça necessita un revulsiu ara mateix, necessita algú doncs que retorni aquesta il·lusió que no som capaços de trobar i que potser amb Lewandowski, que no acaba de trobar el gol aquesta temporada, doncs fa falta algú que porti aquesta il·lusió, però no hem d'oblidar que aquest Víctor Roque té 18 anys, sí. No ha jugat a Europa, no coneix el sistema del Barça, que és molt, molt especial. No portarà cap entrenament quan arribi, entrenament amb el Xavi, em refereixo. Llavors, bueno, tot i que ningú dubta de la seva qualitat, que segur que la té i que bueno, és un tio ja més pel fet que és internacional a Brasil i es pressuposa que té molta qualitat i sobretot venint de Brasil, no? Que són habitualment jugadors doncs molt, molt filigraneros i molt, molt tècnics. A veure, s'ha de tenir, com diu el Junior, s'ha de tenir molta paciència i sobretot no caure en l'exigència de demanar-li ja rendiment immediat.
I entendre que aquest jugador una mica se surt del perfil brasiler, precisament aquest del jugador tan tècnic, tan habilidós, tan showman, Vull dir, el Vitor Roque, per mi, el positiu que té és que físicament és fort, no té gaire alçada, però és un perfil de jugador potser no tan talentós com el brasiler tipus Ronaldinho, Vinícius, Neymar, etc., però que té unes característiques més europees. Llavors sí que crec que que l'adaptació pot ser més ràpida, però que la gent tampoc s'esperi al Ronaldinho.
Clar, clar. Sí, està clar. Escolta, com veieu aquest inici d'any pel Barça? Sergi, que començarà partit de Lliga al Camp de les Palmes, visitant el Barbastro en Copa, i després Osasuna en semifinals de Supercopa, que és evident que són rivals que, si l'equip estés bé, estaríem parlant d'un inici suau, però estant com ha estat l'equip, pot tenir el seu perill.
Sí, i tant, però... Bueno, jo crec que aquesta parada ja els Girona té, sobretot per frenar aquesta dinàmica negativa que portaven, amb aquesta, diguem-ne, entre cometes, que és una paraula forta, però que jo crec que representa molt el que s'està dient crisi, no? La paraula crisi, sobretot de resultats i de joc. Jo crec que això servirà una mica per posar un punt d'inflexió i que es pot començar bé. Les Palmes no és que sigui un rival tampoc excessivament no és complicat, no és el Madrid ni és el de Madrid, que no és la dificultat, evidentment, i que marcarà molt, però bueno, jo crec que jugar amb aquests rivals, jo crec que la prova de foc una mica serà la Supercopa, sobretot pels rivals que té. Si es aconsegueix, que no ha de tenir problemes per superar Osasuna, jugant com juguen allà a Aràbia, haurem de veure si la final amb el Madrid o l'Atlètic, jo crec que serà el que marcarà una mica al futur immediat.
Sí, no ha de tenir problemes, el que passa, Júnior, que aquest equip té problemes contra qualsevol.
Sí, el que passa que sí que coincideixo que l'aturada de festes i tal, doncs va bé pels jugadors, per rebaixar la pressió, per... Bueno, això és com el tenista quan està perdent i se'n va al bany, al quarto bany, i això ho fa molt el Djokovic, i després torna i arrasa, no?
A fer un reset, no? Un reset, no?
Fa un reset i són uns partits que, a priori, no són tan complicats. Sí, és veritat que el Barça se li ha anat complicat. Llavors, torno una mica al raonament que vaig fer abans de festes, no? Crec que el Barça ha de ser realista, saber on està i quins són els objectius assequibles, i un dels objectius assequibles és guanyar la Copa del Rei. Llavors, jo em centraria una mica en això, a complir a la Lliga, que no hem de tenir molts problemes o excessius problemes per classificar-nos per la Champions, per l'any vinent, i la Supercopa, jo l'aprofitaria per l'adaptació del Vitor Roque, per aprofitar i que el Lamine Yamal jugui més minuts. Dintre d'un equilibri, jo centraria la Supercopa en aquest sentit, per preparar després la Lliga.
Sí, però és que la Supercopa jo crec que depèn, és una mica el termòmetre, perquè depèn de qui la guanyi. És a dir, al final, fixa't que l'any passat se li va donar moltíssima, moltíssima importància a la Supercopa, que es va guanyar contra el Real Madrid, i el Xavi és un dels grans trofeus que ahir treu pinta de vegada que parla d'ell, no? Llavors, ostres, no, jo crec que si tu arribes a... Bueno, si caus ja a semifinals, malament rai. Però si arribes a la final i la perds contra el Madrid, i depèn com la perdis, jo crec que pot fer molt de mal. És a dir, jo crec que és un títol que sí que és cert que és un títol menor, però que et jugues més en quant a tranquil·litat a futur immediat, que no passa el que...
Però també, Sergi, per això precisament l'any passat se li va donar tant de valor, perquè la guanyes contra el Real Madrid i, a més, fent segurament el millor partit de l'era, Xavi.
Sí. Per això és el que estic dient. Sí. Que al final, tot i que és un trofeu menor, però que marcarà molt contra qui la guanyi, si la guanyes o si la perds i com la perds. És a dir, en aquest sentit jo crec que serà molt important. No crec que sigui un torneig per fer proves. En condicions normals ho tindria que ser. Però tal com estem avui en dia, que a la pretemporada ja jugues un clàssic i l'has de guanyar perquè si no ja entres en crisi, i estem parlant del mes de juliol, doncs imagina't una Supercopa d'Espanya o un Barça-Madrid.
Optimistes o pessimistes de cara a la segona meitat de temporada, Júnior?
A la Lliga, a la Champions, a la Copa del Rei...
En general.
A veure, jo en general mantenc el mateix discurs d'inici de temporada. Crec que no tenim un equip per aspirar a grans reptes. Crec que la Lliga la podrem lluitar en funció de com s'ho prengui el Madrid o de les pífies que faci, i crec que l'objectiu del Barça aquesta temporada és classificar-se per la Champions de l'any vinent i després intentar guanyar el títol de la Copa del Rei. Perquè al final, una temporada amb un títol, doncs, no és un balanç tan negatiu.
Ja. Sergi, com ho veus tu?
Sí, perdó. Perdona, només per acabar. Sí. L'únic que sí que retrauré sempre, sí, i això és impepinable perquè va amb la meva ètica i amb la meva forma de ser, és el vendre fum i intentar confondre o enganyar la gent.
Ja, ja, ja. S'ha de jugar millor, Sergi. Si l'equip juga millor, segur que pot optar alguna cosa.
Sí, segur que sí. I jo coincideixo molt amb el que era el Junior, eh? O sigui, estic totalment d'acord. Però malauradament, en aquest club i en aquest entorn, ja només guanyen la Lliga, es considera que la temporada és dolenta. O sigui, imagina't si et presentes només amb la Copa. És a dir, al final, últimament, desgraciadament, el que està marcant molt el punt, és a dir, el com està el punt de flotació, per dir-ho d'alguna manera, del club, és la Champions. I jo coincideixo amb el Junior que no tenim equip per guanyar la Champions. Jo m'he cridat això és per batallar-la, no? Ja. És a dir, és possible que arribem a quarts, però a partir d'aquí jo ho veig tot bastant negre. Llavors, bueno, jo crec que sí, que coincideixo amb el Xavi, és un equip de construcció i també és una etapa de transició, però és que al futbol no hi ha paciència. Llavors ho veig, no sé, ho veig complicat. És complicat que hi hagi tranquil·litat.
A veure què ens depara a l'inici del 24. Amics, Sergi Júnior, gràcies per estar a Esports Cope. Una abraçada forta, bona sortida i entrada, any, eh?
Igualment, bona tarda, amics.
Una abraçada, seguim.
Abraçada, que vagi bé.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
Jo, Félix, Emilio, ¿cómo te imaginas que se puede resolver el futuro del futbolista el próximo verano?
La possibilitat 75-80% és un any més de
cessió.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
És el moment d'abordar l'actualitat del Girona, el co-líder de primera divisió, Gil, que torna a la feina aquesta tarda. Però atenció, que hi ha un nom que està sonant i sonarà a les últimes hores, que és el d'Echeverri.
No, ho he mirat tres vegades, perquè no sigui una llufa. La tapa del diari Olé, que diuen Allende los Mares, la portada del diari argentí, que treu en portada aquest futbolista de 17 anys, Claudio Echeverri, mig centre ofensiu, jugador actualment de River Plate, però el treuen meitat samarreta del Manchester City,
sí,
meitat samarreta del Girona, en el fotomuntatge. I la portada diu, el que quiere celeste, que le cueste, amb un doble missatge. Vol dir que el Manchester City s'haurà d'estirar per fitxar aquest futbolista tassat en 12 milions d'euros, segons Transfer Market, i que hauria de fer un període de rodatge que podria fer que l'acabés portant a Montilivi. Si el Manchester City tanca l'operació, el primer any tornaria a jugar a River, en aquest cas en qualitat de cedit ja pel conjunt anglès, i amb els 18 anys complerts iniciaria aquest període d'adaptació al futbol europeu, molt probablement, segons els companys del diari Olé, lluint la samarreta del Girona. Un Girona que torna aquesta tarda a la feina, 6 dies de vacances, i que arrencarà el mes de gener amb la visita de l'Atlético de Madrid, sí, a Montilivi, l'Atlético de Madrid de Riquelme i companyia. Es tancarà aquesta minilligueta, Girona, Madrid, Barça i Atlético. Recordem que el Girona li ha guanyat al Barça, ha perdut contra el Madrid, i tindrà un calendari de 2024 carregat. perquè hauran de compaginar Lliga i Copa. Fins ara les setmanes eren netes, ara s'haurà de compaginar Lliga i Copa. Si van avançant rondes, 13 partits el proper mes de gener. S'espera la recuperació de futbolistes importants, Ángel Herrera, David López, Borja, també Artero, i veure com es resol un mercat d'hivern on ja sabem que Ibra Quebec, que ahir va renovar fins al 2026, sortirà de Montilivi en busca de minuts i experiència.
També aquesta tarda torna a la feina l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda. Sí, a los entrenamientos tal por la tarde y mañana tendrá lugar la habitual sesión preparatoria abierta al público en el Stage Front de Cornellà a partir de las 10, que es cuando los jugadores accederán al recinto por la puerta 21, la puerta Danijar, que a las 10:30 comenzará el equipo a ejercitarse ya en el estadio y después pues los aficionados podrán disfrutar de firmas, de autógrafos, etcétera, etcétera, con la plantilla. En lo deportivo, Marruecos no ha convocado a Omar El Hilali para la Copa África, que comienza el 13 de enero al 11 de febrero en Costa de Marfil. Un problema menos para Ramis ante el rendimiento en el lateral derecho de Oscar Gil. Y de cara al próximo partido, sábado 6 de enero, 16avos de Copa ante el Getafe en casa a partido único. Cabrera y Lazo seguramente podrán llegar, mientras que Víctor Ruiz y Melamed siguen lesionados, aunque el defensor lesionado a principios de noviembre encara ya la recta final de su recuperación.
Te anima al director de Tiempo de Español, Javier de Haro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿con qué sensaciones o con qué espíritu encaramos el 24? Javi, a ver.
Pues no muy bueno, sinceramente.
Pues vaya.
No, te digo la verdad y sigo manteniendo lo que pensaba después del último partido y ya desde el día de Oviedo. Si no reforzamos la plantilla, no subimos. Sí. Lo tengo clarísimo y creo que hacen falta 5 jugadores para mejorar una plantilla que creo que podría dar más de lo que está dando, pero que mentalmente es una plantilla que, bueno, pues tiene muchos problemas. Ya nos bajaron muchos jugadores hace 4 años, algunos nos bajaron el año pasado, que son los mismos de hace 4 años, tenemos problemas defensivos, creo que nos hace falta un lateral derecho, un lateral izquierdo, si conseguimos devolver a Ramón, que eso es difícil, 2 centrales, un centrocampista defensivo muy fuerte, y un extremo o 2 extremos y veremos qué pasa con Martín.
Sí. Oye, estás haciendo una carta a los Reyes un poco larga, no sé si te van a traer todo, ¿eh?
Bueno, pues si no nos traen todo, con lo que hay no damos para más, para llegar a subir de manera directa. Que nos vamos a meter en playoff, eso lo tengo seguro, pero hay que subir de manera directa. Y yo creo que con lo que hay ahora no es que no nos da, sinceramente, no nos da.
Y decías, cuidado,
sí. Muy capaz a Ramis, ¿eh?
Ya. Decías, cuidado con Martín. ¿Puede salir o qué, no? Sí.
Yo creo que Martín va a salir, estoy convencido. No sé si el 1 de enero o el 31 de enero. Estoy convencido que va a salir. Sí. Porque se habla mucho del Sevilla, no lo sé, pero la sensación que yo tengo es que hay un acuerdo para que el jugador, si tiene una oferta, el Español ceda a esa oferta, porque él ya no se fue después de su famosa espantada en Marbella. Aguantó, su actitud ha cambiado, me parece un jugador que ha demostrado que es un gran profesional, pero que yo, la sensación es que se va a ir. O se va él, o se va Puado, pero uno de los dos se va. Y yo sacrificaría, por supuesto, a la marcha de uno de los dos, si traemos otro delantero, y sobre todo si reforzamos el equipo. Es que es necesario. Este equipo no está, repito, para subir, sinceramente. Sí. Hablo siempre de manera directa, ¿eh? Ya el tema del playoff es una lotería, es una tómbola, pero los últimos partidos ya se han visto, es decir, es que no...
Sí, pero arriba nadie se está saliendo y el primer partido que tienes ahora de liga al volver es campo del Racing Ferrol. Si eres capaz de ganarlo, estás ahí, si no, se complica.
A mí no me sirve de excusa, es decir, tú tienes la plantilla con los jugadores mejores pagados. Tienes teóricamente la mejor plantilla, teóricamente, que yo pensaba que sí, y que con jugadores que en primera a lo mejor no daban un nivel alto en segunda división, lo podían dar, pero con la defensa que tenemos, y no sé, es que no, yo sinceramente no lo veo, y no lo veo ya desde el mes de diciembre, bueno, desde el 1 de diciembre, el día que perdimos en Oviedo, ahí me di cuenta que este equipo o fichamos o no llegamos. A ver, me gustaría ser muy, muy, muy optimista, pero a mí no me pagan para ser optimista, me pagan...
Para contar lo que ves o lo que...
Para contar lo que ves, lo que siento, y lo que estoy... Y claro, es que no... Decir, hostia, es que sí, no preocuparos, que no pasa nada, que vamos... No, yo lo siento, pero posiblemente, no sé si la decisión de cesar a Ramis después del último partido hubiera sido buena, no lo sé. Pero bueno, Ramis va a seguir, porque es el proyecto de Garagarza. Pero lo que no puede ser es no traer a nadie. Es decir, hay jugadores... que ya se están moviendo, por ejemplo, ya no hablo de equipos de primera, pero por ejemplo el Racing de Ferrol, pues bueno, dice, bueno, hemos vendido por 600.000 euros a su mejor jugador, uno de los mejores de la liga, que ha sido el Alavés, que es Carlos Vicente, pero ya están pensando en uno, que no lo mejora, pero porque no tienen tampoco tanto dinero. Es decir, el primer partido contra el Racing de Ferrol, ellos van a tener a su mejor jugador que ya no está. Que eso para nosotros nos beneficia mucho. Sí. Pero nosotros no podemos estar esperando hasta el 31 de enero para fichar como siempre. Sí. El presidente va a venir en enero. Sí. Me parece muy bien.
¿Se sabe cuándo más o menos o no?
No se sabe.
Vale.
Vendrá, pero de momento fecha desconocida.
Ok. Bueno.
Pero yo creo que la solución para subir directo es mejorar el equipo, va a quedar bajas también. Nos quedan 3 fichas, pero hay jugadores que yo creo que mentalmente no son felices en el Español y es mejor que no estén, sinceramente. Pero bueno, yo no soy director deportivo ni director general para saber el dinero que me voy a gastar, que me puedo gastar y lo que va a hacer el presidente. Así que hablo desde un cierto conocimiento también de lo que se está moviendo, pero que hay cosas que a mí se me van de las manos, claro. Primero por la falta de transparencia del club en el tema deportivo.
Lo iremos contando y analizando, Javi. Un abrazo, gracias y feliz año, ¿eh?
Igualmente, feliz año.
Fins aquí el fútbol.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante. Es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Anem al bàsquet, Gil, que comença a ser preocupant la deriva que està agafant el Barça, que va perdre a Màlaga. Pots perdre a Màlaga, però de 20.
91-71. Jo estic d'acord amb la persona que ha dit a les xarxes que ara mateix a Unicaja de Màlaga no el guanyen ni els Boston Celtics. Això és veritat. Rècord de victòries seguides en Lliga ACB de tota la història de la franquícia de Màlaga, però clar, caure de 20 punts. 91-71 al Carpena, quan a més fas un primer quart més que bo, amb 26 punts anotats, i Joel Parra, doncs, pràcticament fent esmicolant a la cistella del Unicaja, doncs, fa molt de mal. I és que quan el rival puja la intensitat defensiva, el Barça es desfà, s'ensorra, no troba solucions, no troba camins, i pot arribar, doncs, a aquesta ratxa, insisteixo, 6 derrotes als últims 9 partits, i a més amb sensacions molt negatives al vestidor, i si no, escolta el to de veu en aquest mix que hem fet del tècnic Roger Grimau i de Tomas Satoranski.
Hemos empezado bien, primer cuarto, después de que Unicaja se ha puesto en partido, hemos desaparecido bastante. El empuje de Unicaja no hemos podido pararlo. No te lo sabría explicar muy bien, la verdad. Que cuando dejamos de estar acertados o de mover bien el balón y nos venimos un poco abajo demasiado, pues se penaliza mucho.
Está claro que nos han pasado muy por encima físicamente sobre todo y bueno, han hecho muchas cosas bien y nos forzaron a hacer muchos errores.
Doncs això, el to de veu de Satoranski i de Grimau que ho diu tot, i a més, atenció, perquè el calendari més immediat del Barça no convida a l'optimisme. Eurolliga, 3-1, primer Mònaco, després Real Madrid i després Baskonia.
Una cosa més de bàsquet, Gil, que s'ha presentat el nou entrenador de l'Uni Girona.
Nou vell entrenador, torna a Girona Roberto Íñiguez, presentat ahir, fins a final de temporada serà coach de les gironines, és el míster que va guanyar la Lliga el 2015 i que ara, això sí, arriba en un context molt diferent.
Ir en el día a día mejorando y haciendo. Y eso vengo, y con esa idea de limpieza mental y de trabajar, quiero empezar, y bueno, ya hemos empezado hoy. Repito, que me llamo Roberto, que no me llamo Milagros, que vamos a necesitar un proceso, que habrá momentos que al equipo le van a faltar cosas, que creo que necesitamos un tiempo. También mentalmente creo que tenemos que cambiar muchas cosas, de un poco de zona de confort a ambición bien entendida. Y todo eso, bueno, pues no va a ser de hoy a mañana.
D'avui a demà no, però demà a les 9 de la nit li toca debutar en derbi català contra Cadí la Seu.
Tenis, Alcaraz li guanya a Djokovic l'exhibició de Riyadh a l'Aràbia Saudita i atenció que avui ja Alcaraz torna a jugar a Múrcia.
Sí, por 2-1 a Novak Djokovic en un torneo de exhibición jugado en Riyadh. El resultado era lo de menos, 4-6, 6-4, 6-4 para el murciano ante 40.000 espectadores que abarrotaron el recinto, aunque para la estadística siempre queda que los emparejamientos directos están empatados a 3 victorias cada uno. A pesar de la no oficialidad del choque, el duelo fue intenso con grandes puntos, aunque también hubo momentos para la distensión. Carlos Alcaraz en declaraciones a DAZN.
It's incredible to share the court with him.
Es increíble, you know, compartir la pista con
in
él.
In these events, in the official tournaments,
en estos torneos, en los eventos oficiales.
Everywhere, you know, learning from him
sitio,
is amazing.
So being
in this position, playing against him face to face.
And, cara a cara con
you know,
él.
I'm really, really happy to be able to do that.
Estoy muy feliz por haberlo conseguido.
He seems like he's 20. So
parece que tiene
20 once,
años, so así que vamos a compartir durante bastante tiempo las pistas, felicitarle y agradecer haber compartido en este partido.
Alcaraz regresa a España para jugar otro amistoso en Murcia contra Roberto Bautista a las 8:30 de hoy, mientras que Djokovic ha viajado a Perth, Australia, donde jugará la United Cup, un torneo de 18 equipos con 9 top de 10 entre los 20 primeros masculinos y 5 top entre los 10 femeninos.
I acabarem parlant de waterpolo, Juan, que avui tenim un gran partit perquè es vulgui apropar a la piscina de Sant Sebastià. Tenim un Espanya-Hongria femení.
Sí, son dos de los mejores equipos del mundo que se enfrentarán para medir su estado de forma de cara al europeo, que se juegan en Doven del 5 al 13 de enero y el Mundial de Doha en febrero. España es la actual subcampeona del mundo y jugará tanto el torneo continental como el Mundial con la tranquilidad de saberse que tiene el billete olímpico en el saco. Maika García, jugadora de la selección.
Esperem això, bona sensació de, i bueno, volem acabar bé l'any, acabar amb una victòria i amb bones sensacions de cara a l'europeu perquè bueno, serà una competició important i volem arribar en les millors condicions i bueno, perquè no aixecar un altre títol europeu. Però bueno, les sensacions de moment són molt bones amb l'equip, tenim un bon to de joc i volem això, provar-nos en partits oficials.
El partido comienza a las 6 de la tarde, piscina de San Sebastián, con entrada libre para todos los aficionados.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar!
Confessa, Vallori, a tu t'agradaria que t'apugessin el sou.
Home, i aquí no.
I aquí no, no? I aquí no. Doncs t'hauries d'apuntar a una empresa xinesa, que es diu Guangdong Dongpo Paper, que té un programa d'increment de sou dels seus treballadors si compleixen un programa esportiu. Si són capaços de córrer 100 quilòmetres en un mes, prima del 130% del sou. Si en fan 50, prima del 100% del sou. 40 quilòmetres, 60% del sou. I a més, si fas més de 50 quilòmetres 6 mesos consecutius, et regalen unes sabatilles perquè vagis a córrer. Suposo que no és una llufa. Aquesta secció és molt de la llufa.
Ja pots començar a entrenar.
Ja puc començar a entrenar, sí, sí. No, de totes les llufes que més que he vist avui, la que sí més m'ha agradat és la que diu que l'aeroport de Manises portarà el nom d'Antonio Miguel Mateu Laoz. Aquesta sí. No, això no és llufa, això és veritat, és última hora.
Última Isco hora.
Renova pel Betis fins 2027, anuncia que deixa el futbol quan s'acabi la temporada Diego López i és viral a les xarxes la foto de Nathan Dualà, futbolista convocat per Camerún a la Copa d'Àfrica. La fitxa diu 17 anys.
Té 37.
Seran 17 anys per jubilar-se. Nathan Dualà, Angelico.
Gràcies, Gil.
Les enquestes, Valllori.
Les enquestes en clau Barça. Quants gols creieu que farà Vitor Roque? De 0 a 5, 46%. De 5 a 10, 36%. Més de 10, només 18%. En clau espanyol, us demanem que poseu nota a la primera volta de l'equip. Notable, 6%. Aprovat, 32. Suspens, 62. En clau Girona, on veieu Savinho la propera temporada? El seguiu veient al Girona, al 36%. Creieu que anirà al Manchester City, al 33%, que jugarà amb un altre equip, al 31% dels que heu votat. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.